3, repassem els titulars més destacats del dia. El jove detingut per haver matat un home en un club de tir de Canovelles al Vallès Oriental passarà a mans del jutge les properes hores. La Policia Nacional l'ha detingut aquest matí a Múrcia, a 600 quilòmetres d'on es van produir els fets. I hauria arribat amb cotxe després d'amenaçar a punta de pistola dues noies perquè el portessin. Els socis del club de tir estan indignats i diuen que és un sector que està molt controlat i que no acostumen a haver-hi incidents d'aquest tipus. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies Pedro Lumbreras, un dels socis del club.
No me lo esperaba. Nunca ha pasado nada. Normalmente entre la gente que disponemos de licencias de armas de fuego nunca se ve ningún caso, ni asalto, ni robo, ni nada. Somos los que estamos más controlados. Cada 3 años en las licencias de armas cortas tienes que passar a revista en la Guàrdia Civil.
També explica que s'han de passar proves mèdiques i psicotècniques abans de tenir la llicència. El club de tir estarà tancat durant 3 dies en senyal de dol. L'Ajuntament de Canovelles ha emès un comunicat lamentant l'assassinat i ha assegurat que no es tracta d'un veí del poble. Primeres hores també d'operació tornada sense complicacions a les carreteres. Fins ara han arribat a l'àrea metropolitana de Barcelona només 54.000 dels 600.000 vehicles que Trànsit preveu que ho facin fins demà a la nit. Aquesta tarda la via més complicada serà un cop més l'AP7, per això des d'avui està prohibit que hi circulin els camions. A més, el límit de velocitat entre Martorell i Gelida continua sent de 100 km per hora. I a França, almenys 6 persones han quedat ferides a Marsella arran d'una explosió que ha ensorrat un edifici al centre de la ciutat. Ha passat aquesta matinada. Segons ha dit el Ministeri de l'Interior francès, hi hauria entre 4 i 10 persones més, també atrapades sota la runa. Un centenar de bombers treballen en les tasques de rescat, però a aquesta hora encara lluiten per apagar les flames que queden als fonaments de l'edifici. De moment es desconeix quin ha estat l'origen de l'explosió. I als esports, el Barça-Girona de demà al Camp Nou pot permetre al conjunt blaugrana sentenciar virtualment la Lliga, mentre que els gironins volen guanyar per primera vegada l'estadi blaugrana.
La derrota d'ahir del Real Madrid contra el Villarreal podria permetre al Barça aconseguir un avantatge de 15 punts respecte als blancs si demà guanya a un Girona que, situat a la zona mitjana de la classificació, vol distanciar-se definitivament del descens. Per cert, a la primera divisió tenim en joc a aquesta hora el Valladolid 1, Mallorca 0 al descans. I en hoquei herba, l'Atlètic Terrassa està perdent 3-1 contra el Colònia en les semifinals de l'Eurolliga. Ja s'ha acabat el partit del Girona de bàsquet, que ha guanyat el Fontlabrada 85-60 i ha trencat la mala ratxa a la Lliga CB.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà menjarem la mona amb sol i màniga curta, però hi haurà canvis a la vista.
Sí, de moment a curt termini, tranquil·litat, sol, 4 núvols prims, com a molt aquest cel enterbolit estones amb un sol esmorteït. No ha de passar d'aquí, nuvolades que si creixen en zones de muntanya tampoc portaran més conseqüències i aquest ambient més càlid al migdia. Ho notarem sobretot demà, però entre dimarts i dimecres l'ambient serà especialment càlid. També a la costa pujarà més la temperatura i els punts més càlids de l'interior podem acostar-nos a tocar puntualment els 30 graus. Déu-n'hi-do. Això sí, canviarà de cop radicalment. Entre dimecres i dijous un front lliscarà pel Pirineu, reactivarà els ruixats, les tronades, sobretot meitat nord de Catalunya, esporàdicament a la resta, i farà caure en picar la temperatura. Fins i tot tornarà a nevar el Pirineu a cotes de només 1.200-1.400 metres.
Les 3 i 3 tanquem aquest recu migdia que hem fet amb Víctor Valero i en Josep Maria Cases al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins.
Com cada diumenge a les 4 arrencarà el Superesports i a les 11 el t'ho diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara reconcentrat.
RAC1. Retencions, mona i futbol. Dilluns de Pasqua, Camp Nou, Barça-Girona. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC 1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC 1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC 1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid.
Molt còmode.
Molt RAC 1.
Tots som 1.
És diumenge 9 d'abril i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1. RAC+1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Avui, com cada diumenge, ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora parlarem dels mites que hi ha al voltant dels ous, patirem una mica amb una nova batalla dialèctica entre dues persones molt estimades a RAC1, ens inspirarem per deixar entrar la primavera a casa nostra i coneixerem la història que amaga una cançó. Avui sabrem quin va ser el triangle amorós més icònic del món de la música. Comencem.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Des de sempre s'ha considerat l'ou un aliment senzill i humil. Tant és així que moltes vegades el classifiquem de primer plat, però mai a l'altura del peix o de la carn. A més, durant molt temps se l'ha considerat perjudicial pel seu contingut en colesterol. Què hi ha de veritat en tot això? És bo menjar ous o és un perill? I si tinc el colesterol elevat? Totes aquestes qüestions les respon la nostra companya de RAC1, Esther Muñoz, en conversa amb la metge nutricionista Magda Carles al podcast Respostes que alimenten.
Magda Carles, com estàs?
Molt bé.
Sempre t'ho pregunto, eh?
Sí.
Recordo que fa uns dies parlàvem del cafè i volia saber si tu eres cafetera o no.
Sí, va quedar
amb
clar
els,
el tema.
Amb els ous, quina relació tens?
Jo boníssima.
Jo també, boníssima. Jo també. Tornem a coincidir,
tinc
eh?
Tinc una relació molt amistosa amb els ous, de veritat que sí.
Jo em menjaria cada dia i crec que, a més, es pot menjar cada dia ous.
Es pot menjar cada dia, això ja ho direm, però és veritat, els últims estudis, que n'hi ha, bueno, n'hi ha milers d'estudis de la salut i els ous, doncs demostren que un pot menjar un ou cada dia sense cap mena de problema.
Perquè bàsicament, si l'haguessis de definir, com ho faries, no? Què és un ou?
Un ou és aquell element que conté totes les substàncies per un nou ésser, en aquest cas un pollet petit, que la mare li destina, no? O sigui, és a dir, hi ha minerals, hi ha proteïnes, hi ha greixos, hi ha alguna cosa de carbohidrats, hi ha antioxidants, hi ha de tot, hi ha aigua, evidentment. O sigui, és com un sac de nutrients destinat a un nou ésser, no? Que ens ho prenem nosaltres.
Podríem dir, Magda, que és l'aliment més complet de tots?
De fet, no hi ha cap altre aliment que tingui tants nutrients com l'ou. Això és així.
Per
això
tant,
és així.
Sí, no?
Per això, bueno, i entre altres coses, Esther, és que les proteïnes que té l'ou, per exemple, per una de les coses que té, que no són totes, doncs tu pensa que és proteïna de qualitat 1.
Que és, què vol dir?
És proteïna, proteïna patró, la que té tots els aminoàcids essencials, molta qualitat. Per tant, doncs, és un senyor aliment.
Per tenir-ho en compte, això, eh? Sí. Per gravar-nos-ho, eh?
Sí.
Des de quan l'utilitzem com un aliment?
Ah, jo penso que des de sempre, perquè ha sigut, és com molt primitiu, no? Agafar un ou i menjar-se-li molt a l'abast de tothom, que es pot menjar sense cuina, fins i tot, que no requereix cap preparació. Per tant, jo crec que és una cosa de segles i segles i segles. I no només de l'ou de gallina, que som el que estem habituats nosaltres, sinó que hi ha moltes aus que poden tenir ous, diguéssim, comestibles. Uh-huh. Però nosaltres és bàsicament gallina.
Uh-huh. Analitzem els seus components, no?
Sí.
Quins són els components que formen un ou?
Mira, si mirem la clara, que és la part majoritària, o sigui, la part aquesta líquida blanca, que quan es cou queda més blanc, no? Primer és transparent, com viscós, i després queda més solidificat. Bé, aquí trobarem bàsicament aigua i albúmina, és a dir, aigua i proteïnes. I algun que altre mineral, amb poca dosi, no? I potser una miqueta de vitamina B, però vaja, aigua i proteïnes. No hi ha cap greix i no hi ha pràcticament res més. Aigua i proteïnes.
I el rovell?
El rovell hi ha tota la resta. O sigui, el rovell és, jo diu el rovell de la qüestió, no? Doncs és un centre, no? És un centre neuràlgic de l'ou que aquí trobem, doncs mira, vitamines, la A, la D, la E, la K. Totes, pràcticament totes, excepte la C. És a dir, és com si fossis una píndola de vitamines. Hi ha minerals, com el ferro, això apuntem-ho, és una bona font de ferro, és una bona font de calci, encara que mai relacionem l'ou amb calci, no? És una bona font de seleni, de iode, de magnesi, vull dir, l'ou és tela, no? De zinc. Però és que, a més, que això és com més conegut, hi ha també antioxidants, com la luteïna, com la zeaxantina. Hi ha substàncies importants com pel sistema neurològic, com és la colina. Hi ha greixos, hi ha greix, una mica de greix saturat, n'hi ha més de monoinsaturat i també hi ha colesterol. Vull dir que aquí hi trobes de tot i força.
Sí, sí, ja ho has dit tu, no? Excepte una vitamina, la
sí,
resta...
la resta pràcticament tot està present, tot hi és.
I què diries, Magda, que alimenta més el rovell, després de tot, sí, que acabes d'explicar, alimenta més el rovell que la clara?
Sí. Sí, sí, perquè el rovell té una mica de proteïna, però és que té totes les vitamines, minerals i antioxidants i greixos, mentre que la clara només hi ha molta aigua i una mica de proteïna, per tant, és evident que el rovell és més substanciós, tot i que la clara està molt bé també.
Hi ha algunes persones que quan mengen un ou se'n deixen la clara.
Pues estan prenent el que estem dient, però es deixen tot l'altre. Per tant, la part més nutritiva de l'ou és el rovell. Mm-hmm. Això és així.
Fèiem a l'inici de la presentació, no? Classificàvem a l'ou com de primer plat, però dèiem que potser no està a l'altura del peix o de la carn, no? Realment, l'ou no té les proteïnes que té un bistec de carn o un peix, o sí que les té?
És graciós, però és que sí. A mi fa molta gràcia quan veig menús, aquests clàssics de primer i segon plat, que jo sempre dic que és una trasa, això de primer i segon plat, però bueno, continuem fent. Doncs, i que veus, en el segon plat veus peix, carn, no?, unes llenties, i al primer posen una truita, i dius, o un remenat, no?, una cosa que porti ou, com si fos una coseta com... Ai, doncs no, perquè posen... A veure, si ho volen posar, que ho posin, però s'ha de saber que l'ou porta tantes proteïnes com la carn o el peix, i a més de la mateixa qualitat, o més. Per tant, des del punt de vista de plat important, dos ous, que és la ració normal d'ous, no un, sinó dos, té tanta categoria, diguéssim, nutricional com pot tenir un bistec.
Això que acabes de dir és una de les coses importants, no? que hem d'incidir, no?
Clar.
Per què són dos i no un, no? Si
clar,
mengem un, que ens quedem
sí,
a mig camí?
Sí, perquè és que un ou fa 80 grams, si més no, fa molt poqueta cosa, entre 60 i 80, i tindríem com 7 grams de proteïnes. Per tant, una ració bona d'ous és un parell.
Uh-huh. I quan diem ració d'adult o també de nen? En el cas d'un nen també li hauríem
de
donar dos ous?
A veure, si és un nen de menys de 5 anys, no, seria un. Però un nen a partir de l'edat escolar, 7-8 anys, d'ous. Dos, i tant.
I en el cas de les persones grans, també?
També. Mira, això ja ho parlarem, però l'ou té tants nutrients, és tan fàcil de menjar i és tan assequible que val la pena que abans de treure'l ens assegurem ben bé perquè el traiem.
I després el que dèiem a l'inici, no? Amb quina periodicitat podem menjar ous? Jo recordo que a casa meva sempre la meva mare em posava exemple d'un directiu d'una televisió d'aquí de casa nostra,
ah, sí?
Que el coneixia la família,
sí.
Molt important, que cada nit sopava una truita de dos ous.
Sí.
I a casa meva, la meva iaia i la meva mare sempre
sí,
ho deien,
és un
això.
Clàssic, és que és un clàssic. Ja. Jo penso que és un clàssic a moltes llars, i de fet, si poguéssim estar escoltant, això se'n donen les cuines, que a vegades donen un pati d'interior, si escoltéssim allà per les nits, sentiríem moltes vegades la forquilla com pica el plat, no? Com bats l'ou. No? Jo crec que és un clàssic perquè és fàcil, perquè és bo, ens agrada a tots, i és assequible, i pel vespre pues, lliga molt, no? I no està mal fet. En principi no hi ha cap estudi que demostri un consum d'ingesta d'ous i un perjudici per la nostra salut o pel sistema cardiovascular. Per tant, mira que se n'han fet d'estudis i estudis sobre l'ou. I és veritat que durant una època, fa uns 20 anys o així, hi havia la idea de que si prenem molt colesterol, ens puja el nostre colesterol. Però clar, què passa? Que una cosa és el colesterol d'un aliment i una altra cosa és el nostre propi colesterol. Hem de pensar que del colesterol que ingerim dels aliments s'absorbeix una petita part. Això per començar, que el colesterol que corre per la nostra sang i pel nostre cos no depèn només de la dieta, sinó també de metabolisme, un metabolisme hepàtic, de lo que resorbeix de l'intestí. Ja és complexa la del colesterol.
De com funciona la nostra maquinària interna. Vaja.
Primer recordem una cosa, que el colesterol és un greix essencial i necessari, que d'això es formen vitamines, hormones, que forma part de la membrana celular, etc, etc. És a dir, la vida sense colesterol no seria possible. No és que sigui el dimoni. El problema està en quan puja més, o sigui, quan en tenim més del compte, dit d'una manera així bàsica. Aquest és el problema, però que no depèn només de la dieta. És veritat que hi ha una mínima part de la població que són molt sensibles a l'ingesta de colesterol i que els hi fa pujar el colesterol sèric, segons diuen els últims estudis, però és una petita part. O sigui, la major part de la població, la seva ingesta de colesterol no afecta d'una forma significativa els nivells de colesterol. S'ha vist que afecta molt més la ingesta d'extrans i de greix saturat. Per tant, ojo, perquè una cosa és el colesterol dels aliments i l'altra cosa és el nostre propi colesterol.
El que produïm nosaltres.
Exacte. Uh-huh. El que funciona el nostre cos.
Per tant, si els nostres estudis mèdics no diuen el contrari, podem menjar cada dia ous,
sí,
i no hi haurà
sí,
cap mena de problema.
No hi ha cap problema. Tinguin en compte que l'ou no està només la truita a la francesa, no? Que si jo em prenc, per exemple, molts rebossats, o si jo faig pastissos, o si jo doncs em prenc, jo què sé, segons quina salsa maionesa, doncs també tindrà molt ou. O sigui, també tenim que ser sentit comú, no? L'ou no està només a la truita. No, la truita patates. Està a altres llocs. Això també s'ha de tenir en compte.
Mm-hmm. Parlem dels beneficis de l'ou, no? Clar, després del que has dit, és evident que en deuen ser molts, no? Quins destacaries, tu?
A veure, jo el que el primer benefici que trobo és que amb dos ous, que és una cosa molt senzilleta, tens molts nutrients diferents. És a dir, per un costat tens 14 grams de proteïnes amb dos ous, que és el mateix que portaria un bistec, de 100 o 120 grams, i de proteïnes d'alta qualitat. Això ja és important. Però és que, a més d'això, doncs tenim un munt de vitamines, com per exemple la vitamina A, que són les liposolubles, o la vitamina D. Recordem que tots estem amb cert dèficit de vitamina D, que hi ha un gran tant % de la població que té dèficit de vitamina D. Vitamina que és important no només per l'absorció del calci, que és molt, sinó que està implicada en molts altres processos, en moltes malalties i amb la nostra salut, en definitiva. No és només un tema d'ossos i de calci. La E, que és una vitamina bàsicament antioxidant. La complexa B, és que hi és pràcticament tot. Ja dic, la C seria l'única que ens flaqueja, que no hi és, no? Però les altres hi són totes. El ferro. Recordem que el dèficit de ferro és quasi pandèmic entre la població femenina amb edat reproductiva. Vull dir, home, té una sèrie de coses, però és que a part té antioxidants, molt interessants, com són la luteïna i la xantina, que aquests, entre altres coses, se sap que va bé per prevenir la degeneració macular, que és una de les causes de ceguera amb la gent gran. Uh-huh. Vull dir que quan tu vas mirant penses, home, doncs tan malament no va, no?
Uh-huh. Estem parlant molt de la truita, no? De la forma, de com donar-li forma a aquest ou a l'hora de menjar-lo, no? Les altres opcions que tenim, quines són? I són igual de nutritives?
Hi ha moltes d'opcions per l'ou. El primer que s'ha de dir és que, al contrari del que pugui semblar, doncs l'ou alimenta més cuit que cru.
Sí?
Això, que a vegades la gent es pren l'ou, jo me recordo, la meva àvia em feia un batut bastant espantós, que hi havia ou, sucre i una mica de xerès, unes gotes, sí, perquè em deia que estava molt prima i així. I la dona havia estat convençuda que allò era supernutritiu. Ho era, eh?
Sí.
Ho era. Però realment ho hauria sigut més si hagués donat l'ou dur, saps? Quan està cuit, s'absorbeixen més tots els nutrients. A la que està cru, actuen alguns antinutrients de l'ou que fan que alguna vitamina no s'absorbeixi. Això no és l'únic aliment que passa, això dels antinutrients, eh? També passa amb la carn, també passa amb el peix. A vegades ens imaginem que tot cru, si es tracta de vegetals, però no quan es tracta de productes d'origen animal. Mm-hmm. O sigui que això també s'ha de tenir en compte.
I l'ou fregit?
L'ou fregit ens encanta, però com que està fregit, doncs té més greix, té molt bon gust i és menys digestiu. Òbviament, eh? Òbviament. Tot i que es conserven bé els nutrients, perquè si ens hi fixem, un bon ou fregit, el rovell queda com líquid, no? I l'altre queda quallat. Per tant, és una cosa molt més energètica i menys digestiva, però, a veure, tampoc, si ho fas amb oli d'oliva bé, tampoc passa res, eh? O sigui, el fregit, sempre ho hem dit, si tu no ho recremes, si l'oli és de qualitat, doncs ja està.
I el remenat?
El remenat també dependrà quin greix faci servir, no? També dependrà de si fas amb oli, amb mantega. Hi ha molts remenats que es fan amb mantegues, i doncs aquí ja m'agrada una mica menys, no? Però ens queda, més a més, ens queda l'ou dur, que l'ou dur és una meravella, no? L'ou dur té mil versions. Un s'imagina l'ou dur, diguéssim, clàssic, no? Però és que pot ser un condiment de moltes coses, pot estar triturat, pot estar farcit, no? Pot ser part d'un entrepà. L'ou dur és un comodí.
Uh-huh. Anem a coses bàsiques també del dia a dia i de la conservació de l'ou, no? Els ous a la nevera o fora de la nevera?
A veure, jo et diria, si estem en un temps com ara que fa fred, pot estar fora de la nevera en un lloc fresc. Però si estem a l'estiu, jo ho posaria realment dintre la nevera. Sí, per suposar que sí, eh?
Uh-huh, per la seva conservació. I després, aquests números que trobem a la closca de l'ou, què ens indiquen, ben bé? Què significa, Magda?
Mira, mil·limètricament no t'ho podré dir, però sí que el primer número significa de quin tipus de gallines provenen. N'hi ha unes, que és el número 3, si m'equivoco, doncs que vol dir que són gallines que estan dintre una gàbia, val? El 2, que ja tenen una mica de terra per deambular. L'1, que ja són gallines que estan al camp. I el 0 és l'ou ecològic. Clar, òbviament diré que jo l'ou que més recomano és l'ecològic, o sigui que tenim que mirar que el primer número de la xifra aquesta llarga que té qualsevol ou sigui el 0.
Uh-huh. Igual més petit sigui el número, millor, no?, d'alguna manera.
Zero. Té que ser el 0, saps? I millor un 1,2 i millor un 2,3.
Uh-huh. Hi ha algun ou que sigui el millor?
A veure, no s'ha pogut demostrar fins i tot que els ous ecològics tinguin més nutrients que els ous número 3. Això és així. El que passa és que jo crec que estem en un punt en què penso que el tema de la sostenibilitat i del maltractament animal doncs s'ha de tenir en compte. I no és el mateix un ou que ve d'una gallina que la pobra està en una gàbia d'un pam quadrat que una gallina que pugui córrer. I això jo penso que és un motiu suficient com per comprar un ou d'una gallina que estigui molt més feliç, no?
Mm-hmm. Més coses sobre els ous. El color de la closca.
Això és un mite, eh? Ah, i els més foscos, perquè... No, 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 doncs no seran més bons.
No? No varia el contingut de l'ou en funció del color?
No incideix amb el valor nutritiu, no? Depèn molt de la seva alimentació, de la genètica, però realment, ara fins i tot hi ha cloves de color blavós, de color verd. Hi ha ous de tota mena, hi ha ous divertidíssims, no? Però no és que el seu contingut nutricional sigui molt diferent. Això era un clàssic abans. A mi me'ls dongui del color... Més marró, no? No, doncs no. Mm-hmm. Vull dir, és igual, no variarà.
Per tant, tant és que comprem un ou blanc un ou de color...
Des del punt de vista nutritiu, sí, seguríssim. Per tant, no val la pena.
Aquí el que influeixerà el sabor, no?
Clar. Home, el que sí que varia és la mida dels ous. Clar, jo quan més gros sigui l'ou, més contingut hi haurà i, per tant, més nutrients i més energia. Energia que, per cert, l'ou és un aliment relativament, diguéssim, lleuger. Perquè un ou pot anar de les 70 a 80 calories per ou. No és gaire, eh?
Uh-huh. I el tema de la lletra de l'ou, no? Ou XL, un ou L, un ou M... Tot això ens influirà també a l'hora de posar un o dos a l'hora de sopar o de dinar?
Clar, tenim que tenir una mica de sentit comú, no? A quina persona va dirigida a l'ou i després també quina freqüència d'ous doncs estem menjant. Si jo sóc una persona que menjo ou cada dia, com deies aquella truita la francesa, doncs potser agafaré uns ous petitets o mitjanets. Si sóc una persona que menjo truita un cop a la setmana, doncs potser agafaré l'L, saps què vull dir? Això també, i de més quina alçada tinc jo, quin pes, això ho hem dit sempre. La dieta no és mil·limètrica per tothom, perquè cada persona és diferent.
Reconcentrat de podcast.
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
I entrem al ring d'aquest escorxador per viure un nou enfrontament dins l'univers del versió RAC1. Avui la redactora Míriam Díaz i el senyor Boigas. No us perdeu aquesta batalla dialèctica dirigida pel mestre de cerimònies, en Guillem Estadella.
Rebem amb un fortíssim aplaudiment a una persona que està de 4 a 5 fotent les notícies al versió RAC1. Fort aplaudiment per Míriam Díaz!
Hola.
I que no pari aquest aplaudiment per rebre el mestre de mestres, el senyor Boigas, del versió RAC1.
Bravo.
Molt bé. Vale, us recordo, aquest és el vostre quadrat, ok? Aquest és el teu. Què tal, com esteu?
Bé.
És un rostit dialèctic, no cal que piqui.
Sí, no, bueno, però m'haig de preparar, m'encanta que hagi discussions.
Vostè està tranquil, hi ha una barra de bar, no?
Sí. M'encanta sobretot que m'insultin. És que més m'agrada, de veritat. Per això estic al Twitter. Sí. A Twitter, quan algú no m'insulta, el bloquejo directament. Insultar. Si em pot pagar, millor. És més, et diré una cosa. M'encantaria morir.
Ui.
Morir.
Com?
M'encantaria morir. Que
fàcil, fàcil.
Ara? Sí, és com un somni que tinc, que algun dia se realitzarà. Morir, la seva experiència, realment, diferent.
Un somni humit de molts. Sí.
Amb qui m'haig d'enfrontar?
Amb la Míriam.
Ei, Míriam, què tal? Vinga, a per tu.
Bé.
La Míriam desitjant que mori, no, també?
Ai. Aquest tio no sabia amb qui venia.
Una mica ridícul.
Ha sortit aquí, és...
No? Sí, no, ara preparo tot.
Una mica ridícul, ell fa, desfa, vull dir...
No. Nois, per favor, poseu-vos una mica més al davant, si us
plau.
Vale, perfecte, doncs va, públic. 3,
2, 1, sí!
Foli!
Vinga. Aviam, abans de començar, per situar-nos una miqueta, us presentaré a la Míriam Díaz. Gràcies. Ho faig per ubicar-vos, a vosaltres, perquè malgrat porta 16 anys a RAC1, 8 anys a versió,
sí.
No la coneix ni Déu. Ni Déu.
La fama està sobrevalorada, senyor Guilles. Està sobrevalorada, la fama.
Bueno, això diuen els que no els coneix ningú. No et coneix ni el clapés. Que l'altre dia voltaves per allà i es pensava que era la que arreglaria és la cafetera.
Ho dubto.
La que mantenia la màquina del cafè.
Ho dubto, això.
No et coneix ningú. Ningú sap que estàs al versió. Amb 16 anys allà. Bueno, 8 anys al versió estàs, no? Ningú ho sap. Ni la teva mare. L'altre dia em va trucar la teva mare. Sabies? Preocupada.
No, doncs no
em va trucar preocupada.
Té el seu telèfon.
Vas marxar de casa dient que anaves a la ràdio i es va preocupar.
El té bloquejat.
Es va preocupar, pensava que tenies alguna malaltia o una cosa. No et coneix ningú. Quan mires al mirall, tu, per exemple, et penses
veure,
que ens encens la televisió.
No? Sabeu qui sóc? Sabeu qui sóc? Senyor, no enganyi. Aquí vinc jo, la representant de les dones del Versió.
Ah, mira.
Ja per posar aquesta persona on li cal.
Perfecte, estem... tombant d'una, tombaré totes.
Estem fins als ovaris d'ell i això ho hem de dir. Va, es nota va. Per antena i és real. Perquè aquest senyor, el senyor Buigas, bruteja. Bruteja molt. Suposo que ho veieu. Bruteja tant que la planxa del seu bar... no la neteja des de l'any 94.
Sí, com ho saps?
És cert.
Sí, és cert, és cert.
I vostè diu que l'excusa és que fa ecologisme.
Sí.
Perquè estalvia.
Estalvio, sí,
estalvia aigua.
Aigua, sí. Salvo el món, cada dia salvo el món.
És una planxa que és com una sequoia. Saps allò que li vas traient capes i veus de quin any és?
Sí.
Doncs una mica seria...
Vostè és cert, és cert.
Vostè és un guarro.
Sí.
Però d'aquells de... Sí, sí, campionat, sí. Senyor Buigas.
Campió, campió, jo sempre campió, campió. Sempre.
Fins i tot, fins i tot les rates i les paneroles que té en el seu bar s'han queixat.
Ah, sí?
Sí, li han escrit als vidres del restaurant Lávalo, guarro. Què li sembla?
Sí, què més, què més?
També us he de... Sí. No, no, és que està rebent, vull dir, crec que això està bastant... Bé, no us vull condicionar.
Sí.
No sé si sabíeu que la dona ideal del senyor Buigas és Rita Barberà. Sí. El caloret, el caloret, el caloret,
sí,
faller,
sí.
Sabeu,
m'agrada,
no?
M'agrada, sí.
Sí, suposo que la Rita Barberà viva.
Bueno,
premortem. Sí. Tot i que no hi havia gaire diferència.
Ja, tampoc soc tan llepafils, ja. Saps? Sí. Tampoc. Tampoc hi ha tanta diferència. Vull dir.
Sí, és que clar, s'ha de conformar amb això, eh? Vostè, perquè...
Bueno.
Va. Entenc que algú com Rita Barberà doncs la traigui vostè.
Per què?
Se senti atret. Perquè la ronya és com el velcro, senyor Buigas, que s'enganxa entre si, ho sap.
Doncs mira, acabes de descobrir la meva amor, sí, com és. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Et diré una cosa... Tu ara penses que ets molt llest i tal, però tu tens un problema.
Sóc,
tens la malaltia de la neteja. Tu no tens cultura de la brutícia.
Són...
No entens la brutícia. L'has d'eliminar. Tens com una obsessió de la neteja. Sempre et veig allà a la ràdio, sempre
sí.
Netejant la tauleta, no sé què, a la cuina, netejant els plats.
Sí, sempre
no.
Què passa a vostè,
estàs
sobretot.
Estàs
sí.
Obsessionada. És una malaltia, això. I diré una cosa, la gent que neteja, idiota. La neteja és un autoengany que ens fem nosaltres. És com un truc de màgia dolent que ens fem a nosaltres mateixos. Ara fem això que has dit tu, el teu exemple, la planxa. Tu què faries? Agafaries un drap i vinga, netejar la planxa. Faries així? Oh, mira, està neta la planxa. Màgia, ha desaparegut la brutícia. On està? On està la brutícia? El drap, collons, el drap. Idiota, que no has netejat res, has canviat la pols de lloc. Has deixat una cosa i l'has embrutat una altra, has quedat empatat. Això és el que et passa a tu. I després, atenció a això, ara ja ve la màgia de grans aparells. Perquè agafes el drap i el fots a la rentadora. És a dir, el gran aparell de la màgia Borràs. Fots el drap a dintre, dones voltes això, l'amareixes una miqueta, amb l'aigua tal, treus, oh, està net el drap, màgia, ha desaparegut la merda i tal. On està? Al mar! Idiota! Està al mar! I després la Míriam, quan va a la platja a l'estiu, es banya i queda tot ple de grassa de la seva platja. Ai, Déu meu. Tu ets la típica que et dutxes cada dia. T'ho veig, sí o no?
Quan,
la
sí.
Típica, sí o no? Ja riuen, ho veuen. Et dutxes, sí o no? Cada
sí,
dia.
Com la majoria dels d'aquí, suposo.
No t'hauries de dutxar. Tu allà on vas, plou.
Perdoni?
No cantes gospel, tu?
Canto gospel, sí, eh?
Ell canta gospel i ja plou. És que és així, que canta... Oh, happy day, oh, happy day. Oh! Que això té collons,
que
el canto,
és
això.
És parlar de gospel i m'escalfa.
Perdona una cosa, el que té collons de la Míriam és que ens diu les notícies i després canta oh, happy day.
Almenys afino la nota, no dono la nota com vostè.
No, però tu fos les notícies totes negatives, totes. Focs forestals, corrupció... Per exemple, clar, tu només expliques quan es fa un incendi o un bosc, però mai expliques quan neix un arbre. Mai. Sempre quan s'incendia, sempre.
Noi, és que em compra el
clapés... Bueno, clar, clar, la gent es pensa que ja no queden boscos a Catalunya, perquè sempre és quan s'incendia, sempre. També en creixen, d'arbres? Això no és notícia? Vale, doncs va, tot negatiu, tot negatiu, tot negatiu, tot negatiu. I al final, quan ja tothom està a punt de suïcidar-se... Oh, happy day! En fi...
Veig que el seu repertori de gospel és llarg i extens.
Oh, happy day! que amb el Toni hauríeu de fer un pack, un duet amb el Toni. Tu o Happy Day i ell, o Angry Day, Angry Day, els dos. Que és l'única manera de tenir un Happy Day, perquè treballant amb el clapés...
Ja.
Ah, fer endavant.
Deja Angry Days sobretot els dies que ve vostè, ho sap, això.
Sí, l'Angry Day, sí, podria ser.
Val. Ai, és que de veritat... pels que no ho sabíeu, el senyor Buigas és actor. O és el senyor Biosca?
Quin Biosca?
Perquè vostè porta un tal empanada que ja no sabem si se l'ha menjat el personatge o és vostè.
Jo no conec a cap Biosca, eh?
No coneix a cap Biosca. És que jo crec que l'altre dia el vaig veure, crec, menjant-se un tall de pizza, pot ser, que li va robar de la boca d'una gavina.
Jo...
Allà al mercat de Santa Caterina.
No va ser el Biosca, vaig ser jo, això. Vull dir,
qui era?
Jo.
Perquè, hosti, vaig pensar que guarro, no, el senyor Buigas? I després vaig mirar el rellotge i vaig dir... Hòstia, però si han passat dues hores del programa.
Però això era jo.
Qui era?
Eduard Biosca aquest, em pots donar el telèfon d'ell? Pots portar-lo aquí? Qui és? Que parles de fantasmes?
És el seu,
com t'has documentat per dir-me, parlar amb aquesta persona? Tu que ets periodista. Què m'estàs dient, Eduard Biosca?
Tinc les meves fonts.
Aviam, és que hi ha un moment. Les teves fonts? Quines fonts?
Tinc les meves fonts, molt ben informades.
Vas trucar-lo, truca'l, que vingui aquí.
No? Si és vostè, és vostè mateix.
Vinga, va, no, com... Per cert,
treu el drap, és el senyor Biosca.
Heu vist les arracades de la Míriam? Mira cap aquí, que vegi. He vist? Són grosses, eh? Li agraden grosses. Que passa que una cosa és que sigui grossa i l'altra que se'n di un trofeu d'esmaixades de la NBA. Perquè això ho has agafat de Saturn. Saturn deu estar enfonsant el Saturn, perquè Saturn, aviam, tots ho sabem, que Saturn és un planeta que si no té el pneumàtic aquell, no flota a l'espai. Saps? És d'un pes, la Lluna no pesa tant, és com de suro, però el Saturn és com de pedra. I si no té les aros, aquell se'n va cap avall. I els ha agafat d'allà i s'està enfonsant Saturn, eh? El tanto.
Com a mínim tinc complement, senyor Buigas, perquè vostè és que... Ja l'ha abandonat fins i tot l'escuradent. El té. On té l'escuradent?
Bueno, vaig anar a un centre de desintoxicació.
Imagini's, devia ser
l'únic. Ho vaig passar molt malament allà, eh? Hi havia diversos departaments.
Ha gastat tots els escuradents de Catalunya.
Ho vaig deixar,
allà, de la seva vida, sí.
Hi havia el departament de drogues, el de l'alcohol, el de fumar i el dels escuradents. I estava sol jo, el dels escuradents. I havia de fer teràpia de grup i no hi havia grup allà.
Entenc que no li doni valor a les meves arracades, perquè vostè és que no li agrada res que s'hagi de gastar diners.
No,
a vostè
no.
Li va tot lo gratis, tot el que hi hagi gratis. Les pastetes de la ràdio, totes les mostres que donen als supermercats, a la farmàcia... Vull dir, ara entenc una mica perquè el seu humor és tan barat. Realment,
aviam,
ho entenc.
Aviam, jo faig l'humor barat perquè tu saps perfectament que ara hi ha inflació. Si no baixo els preus, aviam, no és falta que sigui car i a sobre la inflació. El meu amor seria que no es veuria de tant amunt que estaria.
Ja, sí. I els seus acudits, a més, també són supergratuïts.
Sí, bueno, és que la ràdio és gratuïta, eh? La gent escolta totes les notícies, també són gratuïtes, eh?
No, vostè cobra per fer-ho, com jo també cobro per fer-ho.
Ah, doncs està, no és gratuït.
En fi...
ja li he fet dir el que volia.
Potser us agrada, però jo crec que l'Eduard és bastant mal actor.
Ell sí, sí.
Sí, no sé, no he vist mai que el senyor Wiggles li hagin donat cap premi.
Ah, no hi ha cap jurat que estigui a l'alçada per avaluar el meu art.
Perdona, sí que li van donar un premi.
Ah, sí?
Sí, en forma de querella.
Ah, sí.
Recorda, no?
Sí que hi vaig d'allà, sí, a fer
recorda, el vol. Recorda, eh? Sí. No. Una querella que a sobre no se la van dur ell, sinó que se la van dur el seu personatge, que encara és pitjor. Vigili que no trobi una rata per aquí.
Sí. Ja se'm va anar amb el barco després.
Sí.
Bueno, després d'aquest judici vaig dir més rates que mai, però bueno, no passa res. Ja ho has dit tot?
Jo sí.
Pues ja està, jo també. Ja no tinc res més a dir.
Bon aplaudiment, per favor! Bueno. Molt bé. Senyor Buigas, Míriam Díaz, per favor.
No faci el ridícul.
Molt bé, poseu-vos, mira, una cada puntet, sisplau.
Sí, una mica lluny, sisplau. Gràcies.
Si voleu saber qui va guanyar la batalla, podeu recuperar el capítol sencer a RAC+1.
Reconcentrat de podcast, amb Noemí Polls.
La primavera és una de les estacions de l'any més esperades. Les hores de llum del dia s'allarguen, pugen les temperatures i les plantes i les flors estan exuberants. Per això volem que la primavera entri a casa, volem que la nostra llar respiri primavera. I ho volem fer sense grans reformes ni grans pressupostos. Aquest que escoltareu és un fragment del primer capítol del nou podcast Cases amb ànima. Meritxell Ribé és interiorista amb més de 20 anys de trajectòria professional en el món del disseny d'interiors i fundadora de The Room Studio. Meritxell, benvinguda. Tenim ganes de fer aquesta reforma a casa. És el moment de desvestir casa nostra, probablement, de treure-li capes d'abric i de vestir-la lleugera, fresqueta, perquè la primavera ja és aquí. Per on començaríem, Meritxell?
Doncs, mira, m'agrada molt aquesta paraula de desvestir. Realment, abans de desvestir, hauríem d'analitzar. No? Analitzar com tenim la casa, veure-ho sempre des d'una perspectiva. Nosaltres és una cosa, és un exercici que fem als nostres projectes. Abans d'entrar en detall, has d'analitzar, has de veure què tenim i què volem aconseguir. I, bueno, ja si tenim un pressupost, doncs millor, i doncs fer-te una idea del que vols convertir en aquell moment aquests espais o tots els espais de la teva casa. A vegades no cal centrar-nos en tota la casa, sinó els espais concrets que fas més vida o que t'agradaria doncs veure'ls d'una manera diferent, no?
També omplir la casa amb flors i rams és alimentar l'ànima de casa. Cal fer-ho amb gràcia i també és deixar que la primavera entri a casa nostra. Per tant, ens acompanya l'Esther Lladonosa, que ella és professora de l'Escola de Disseny Floral i Paisatgisme de Catalunya. Esther, benvinguda també aquí en el nostre podcast de Cases amb Ànima.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs amb moltes ganes de també omplir de flors casa nostra, perquè també probablement podríem dir que és l'element més primaveral de tots, no? No sé
si
esteu d'acord.
Home, sí. Acabat l'hivern, que és una estació com a molt estàtica i molt gris, doncs arriba la primavera, que és dinamisme pur i no sé, es mou tot. Tenim ganes d'obrir finestres, sortir al camp, veure com comencen a florir ara de moment els fruiters, i la veritat és que, no sé, la primavera l'hem de traslladar dintre de casa, aviam, de la manera que puguem.
Exacte, jo crec que amb aquests buquets, amb aquestes flors que entren de dintre, ho aconseguirem, però també hi ha moltes altres maneres, i una de les que pesa més segurament és el tèxtil. A vegades és la manera més evident de fer entrar la primavera a casa.
Sí, el tèxtil, moltes vegades ens envoltem durant l'hivern doncs d'aquests tèxtils més pesats, doncs fets amb materials doncs més calents, més càlids, no? Bueno, depenent, ara no es canvien tant els tèxtils perquè estem amb interiors molt blancs, molt lluminosos ja inclús a l'hivern, però sí que és veritat que moltes vegades tenim que fer una mica de canvi, no?
I potser de revisió
i potser guardar aquells tèxtils doncs que tenen unes textures més invernals, no? Que són totes aquestes catifes més amb pèl o aquestes cortines molt pesades que no deixen passar potser tota la llum que ens agradaria, doncs és fer una mica de neteja d'aquests tèxtils, guardar-los i apostar per uns tèxtils doncs més frescos, com poden ser els cotons, poden ser els llis, mirar de posar aquestes cortines més translúcides que deixin passar més la llum, no? Obrir-nos en aquest color, aquesta explosió de colors que trobes a l'exterior, que també pugui entrar a casa nostra, no? Si tens la sort de viure envoltada doncs de més vegetació o més arbres, doncs veure-us des de la finestra, veure aquesta al final, no? Com segurament l'Esther ens ho explicarà, doncs aquesta mena de canvi que fa que tot això doncs necessitem veure-ho també des de l'interior. I per què no introduir-ho als nostres espais per veure'ls d'una manera diferent. O sigui que els textos és una manera important. I no només tèxtils a nivell de cortines i del saló i dels coixins, sinó que també, jo també diria que fem una mirada a aquestes habitacions on dormim, aquests llençols que a vegades doncs són potser massa foscos o massa amb unes textures i una geometria potser més d'hivern, doncs donar-li una volta també. Inclús jo diria també amb els draps de cuina, perquè els draps de cuina formen part d'aquesta decoració a la nostra cuina i moltes vegades encara arrosseguem aquests draps de cuina del Nadal, amb motius de Nadal i amb aquestes coses, no?
Que hi ha aquell drap ja que s'hi ve, jo mateix, segur.
És important donar-li una volta als tèxtils, tots en general, que n'hi ha molts a la casa, no?
I les catifes, perquè moltes vegades treure-les ja dona una sensació frescor, però a vegades podem simplement canviant també la textura, no?
Doncs de catifes en tenim ara mateix de tants tipus i de tantes textures, i moltes d'elles funcionen tant per interior com per exterior. Per exemple, nosaltres estem apostant per un tipus de teixit amb catifes que és molt tecnològic, però a la vegada és molt sostenible i és molt natural, no? Que són les catifes fetes amb PET, no? Que estan fetes amb ampolles de plàstic reciclat i doncs que la textura que aconsegueixen a l'hora de fer aquestes catifes és una textura molt amorosa, un tacte molt càlid, i a més són catifes que tant ens serveixen per l'interior com per l'exterior, no? O sigui, les podem aguantar durant molts mesos, són fàcils de netejar, són catifes que donen molt bon resultat.
Com es diu aquest material?
PET. PET, sí. Uh-huh.
Doncs tindrem en compte també aquests materials nous que van sortir. Clar. I que a més ens ajuden a ser coherents amb aquesta natura que tant desitgem portar dintre de casa.
Exacte.
També, no?
Uh-huh.
I ara, evidentment, ja hem parlat dels tèxtils, però hem decidit que obrirem les finestres, deixarem que entri tot a casa, i per tant és hora de mirar també els nostres balconets, les nostres terrasses, qui tingui el jardí, evidentment, mirar-lo també. Uh-huh. Renovem una mica també les plantes i les flors de casa, no, Esther?
Sí, ara és el moment. Ara hi ha molta planta que té molta flor, però el que passa que és flor de balcó o de jardí. Qui no tingui un jardí, o que és molta gent que no té jardí, que té balconet o té finestreta, doncs sí que és moment d'obrir cortines i que entri el color que tenim al balcó. Vull dir, al balcó podem posar unes plantetes que des de dintre de casa es poden disfrutar. A part d'això, doncs, també podem transportar la natura dintre casa amb gerros, amb flors, amb recipients amb flors, que és el que penso que hauríem de moure una mica, perquè aquest dinamisme que porta la primavera, vull dir, tenir un gerro de flors estàtic tot l'any a casa, igual que els tèxtils, dèiem ara, doncs penso que no ha de ser. Sí que hi ha flors artificials molt xules o no sé què, però no són per tota la vida. Hauríem de tenir una mica de dinàmica i anar posant flors naturals que ens aporten això, aquest dinamisme, que es canvien, i després que ens aporten altres coses com les olors, i a més a nivell visual la flor creix i es mou.
També parlarem de recuperar aquests gerros que ara estava parlant l'Esther, que és fonamental també tenir-ne, perquè hi ha gent que a l'hora de comprar flors, tu els hi portes un ram de flors perquè vas a sopar a casa d'ells,
no tenen on posar-les.
Sí. Recuperem, sí. Meritxell, recuperem els gerros, no?
Sí, nosaltres realment sempre apostem per aquests complements que són necessaris a la casa, i un d'ells són els gerros, en diferents dimensions i diferents tonalitats inclús, i crec que és necessari treure'ls, fugir, com deia l'Esther, una mica d'aquesta flor artificial. La flor artificial, al final, és molt avorrit. Ens avorrim amb les flors artificials, no? Perquè no tenen vida, no tenen...
Estan sempre igual.
És un color estàtic, agafen pols, o sigui, tenen tot...
Llavors, inconvenients.
Tenen tot d'inconvenients, no? I no fan olor moltes vegades. I, bueno, recuperar aquests gerros. I a part d'aquests gerros amb flors, jo, per exemple, personalment m'agrada molt fer els centres amb fruites, amb verdures de temporada, aquelles fruites que potser no poses tant a la nevera, recuperar, doncs, el que comentàvem d'aquests gerros, que serien més les fruiteres, no? Aquests centres per rebre amb fruites, i no sempre posar-lo al menjador o a la cuina. Potser podem posar-los en una entrada, en un lloc de pas, i algo que també dona molt color i dona molt, és molt dinàmic.
Abans la Meritxell ens comentava que la carxofa, per exemple, és una flor,
és
pràcticament,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Si tu agafes una carxofa i la poses amb aigua, floreix, és a dir, s'obre, allò, el que és verd s'obre, i de dintre surt una flor, un munt de flors, de color lila impressionant.
Oh, que maco.
Que, si veieu una carxofa florida, és que no l'associeu amb una carxofa. Uh-huh. És brutal, és molt bonica, sí. Uh-huh.
Doncs posarem carxofes també en aquests centres. Uh-huh. Aprofitarem també per fer que la fruita tan necessària, perquè la mengem, perquè és sana i hem de menjar-ne, ens en recordem cada vegada que passem per davant d'aquell fruiter i que ens digui aquell mateix fruiter: vine a agafar una peça
mengem.
De fruita.
Mengem. Sí, mengem.
És una cosa fàcil per no pensar tant que necessitem menjar molta fruita i verdura, no, al final.
Sí, sí. I una cosa estètica, que ara parlàvem també del color que ens aporten les flors dins de casa, però també, Meritxell, les parets, potser canviar-los el color dona també un toc primaveral a casa nostra.
Sí, és important, a lo millor, no fixar-nos en totes les parets de la casa, perquè si no vols fer gran enrenou perquè no tens temps, no tens ganes o no tens pressupost, potser fixar-nos en una paret en concret. Una paret que li pots donar un toc de color, o pots empaperar-la amb un paper bonic, que evoqui o et faci sentir doncs, que estàs en una època de la indiferent, i no és una gran despesa fer això. Fixar-nos en una paret i aquella paret, decorar-la una mica més entrant en aquest sentit que ens dona el canvi d'estació, no?
I, evidentment, a part del color, una de les coses que són necessàries d'entrar a casa i que som molt agraïdes és el perfum. Volem perfumar també casa nostra. I les flors aquí hi tenen un gran protagonisme, Esther. Hi ha flors que fan un perfum que difícilment es podrà imitar de manera artificial. No ho aconseguirem mai.
Doncs segur que no, perquè si us hi fixeu, quan aneu a comprar els ambientadors químics, evoquen amb una planta o amb una flor l'olor, evoquen amb una olor que no té res a veure amb el que és amb natural. Sí que al final dius, poder sí que s'hi assembla, no? Però realment no. A mi em passa molt perquè si a vegades vas a comprar ambientadors fora d'època, és a dir, que no hi ha flors que et donguin l'olor, doncs compres un ambientador, però sí que realment no té la mateixa olor que desitjaríem. Ara hi ha moltes flors que, tant si és en flor tallada com si és en planta, que pots tenir tu, jo què sé, al lavabo, a la cuina, a la sala d'estar, i t'ambienta en la casa. Té una olor més subtil que no pas un ambientador químic que t'arriba darrere del nas, que dic jo. Doncs hi ha flors que tenen aromes molt subtils i que només entra a casa i dius, ostres, hi ha una olor. I aquesta olor pot ser, jo què sé, la frèsia amb un gerro que és xulíssima i és flor, té un aroma així com per menjar-te-la.
La frèsia, ara estem aquí,
menjaries.
Tant la Meritxell com jo prenent nota, perquè la frèsia seria una flor poc comuna, com a mínim, en les llars de casa nostra d'aquí, no?
Sí, és molt poc comú perquè és exterior, és una bulbosa que es planta a la tardor i ara floreix. I la tenim... No, res, és molt petita i molt simple. És una flor molt simple, però fa molta olor.
La frèsia, què més?
És una flor que també fa moltíssima olor, és el junquillos, que és com un micròfon de color rosa, lila o blanc, que fa una olor molt intensa. I és un bulb que es planta a la tardor i ara estan florits.
Els alalís també ens deies, ens comentaves
abans. Els alalís també. L'alalí és una flor maquíssima. És molt, no sé, té una olor molt subtil. I és una flor, amb dos branques d'alalí tens un aroma molt, molt bonic. L'olor camp que ens transporta aquestes flors és interessant tenir flor tallada a casa, sí, sí.
Esther, suposo que també, per exemple, recollir les petites floretes de jasmí, posar-les en un platet i deixar-les a la tauleta de nit, i això perfuma molt temporalment, però és donar-li una segona vida en aquestes floretes.
Oh, i tant. Vull dir, hi ha moltes coses que després... Hi ha molta flor que després seca, continua fent olor. Aleshores, aquestes flors que cauen, que a més són molt petites, són molt insignificants, però que juntes fan una olor brutal. Aquestes flors després les poses en un recipient i també fan olor. Hi ha flors que no les venen com a flor tallada, però tu te la pots trobar com, per exemple, una magnòlia. El que passa que dura molt poc. Una flor de magnòlia, d'un arbre de la magnòlia, és brutal l'olor que fa, i aquella olor a casa dura poc, perquè una magnòlia amb aigua dura molt poc, o les gardènies, tot aquest tipus de flor, però sí posar-les en un recipient amb tres gotetes d'aigua perquè almenys duri aquest aroma una temporada.
Quatre consells bàsics per saber què fer amb aquesta flor que hem anat a comprar al mercat, on sigui la floristeria, però flor fresca.
Molt bàsic és, el primer que fer és treure les fulles que es podreixen al contacte amb l'aigua, i tallar-les i posar-les amb aigua de seguida. L'únic que s'ha de fer és anar canviant l'aigua, si te'n recordes, a diari, i si no, cada dos dies, perquè si no fa pudor.
I aquí diu també posar-li una miqueta de sucre a l'aigua o fins i tot una goteta de lleixiu?
Al posar sucre el que feu és accelerar la floració.
Ah.
És a dir, que obri la flor més de pressa. I no t'interessa, perquè el que t'interessa és que et duri dies a casa, no? Per tant, el millor és netejar l'aigua i canviar-li l'aigua de tant en tant i tallar mig centímetre la flor. Si no podeu canviar l'aigua pel que sigui, doncs sí, una goteta de lleixiu, perquè així evita que es podreixi l'aigua.
Sí, senyor, doncs omplirem casa nostra de flors, de perfum, aquest perfum que també és important tenir en una llar, que no sé quina importància li doneu també vosaltres en aquesta manera de donar olor a casa nostra.
Doncs nosaltres li donem moltíssima importància. Per exemple, apostem doncs, per aquestes olors naturals, no? Que no estiguin contaminades per químics, doncs, que la podem trobar amb les flors, i ara també les podem trobar amb diferents espelmes que treballen el que són les olors naturals, o amb ambientadors també que són totalment naturals i que utilitzen doncs, unes composicions doncs, que amaguen una mica l'efecte del químic, i són, sí que és veritat que són normalment ambientadors doncs, més lleugers, més sutils, no? Una mica, però perquè no tenen la força que li pot donar un químic. Intentar apostar per aquestes coses, sí. Són molt d'il·luminar amb espelmes, sobretot quan cau la nit.
Que, de fet, les espelmes donen aquest ambient higue, que també en molts països nòrdics el que fan és pretendre allargar una mica el dia amb aquestes llums artificials, però que les espelmes li donen aquest punt que fins i tot fa com més llar, no?
Exacte. Aquí no hi ha tant costum a fer-ho. Jo personalment ho faig molt, perquè m'agrada molt la il·luminació de l'espelma.
Cada vegada s'utilitza més, aquest recurs.
Al final, el que has de tindre molt a prop és un encenedor que funcioni. I jo, per exemple, en tinc un d'aquests llargs, que el tinc per al menjador, forma part de la decoració gairebé, i llavors si ho tens a prop, si has d'anar a buscar, a veure si tinc encenedor, si no tinc encenedor...
Buscar l'espelma, on te les tinc guardades.
Al final és com tot, fer-ho fàcil. Sí, fer-ho fàcil, i és com l'acostum de comprar flors, no? Per exemple, a mi m'agrada comprar flors, cada setmana en compro, m'agrada... Al final és un hàbit, no? Al final hem de fer aquelles coses que ens fan sentir bé, per què no introduir-les com un hàbit?
Estàs d'acord, suposo, Esther, no? Amb tenir com a hàbit sí. Anar a comprar la flor igual que compres el pa, gairebé.
Sí, exacte. Sí, l'espelma, en principi, aviam, nosaltres pensem que l'espelma dona molta ambientació. I si la tens engegada, millor, que molta gent compra, per exemple, per Nadal és molt típic que la gent compri els centres o facin anar espelmes, però no les enseguin, no fos cas.
Reconcentrat de podcast.
I ens aturem al Chelsea Hotel, al podcast de RAC+1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui, per saber quina relació hi ha entre la model i fotògrafa Patty Boyd i la cançó Wonderful Tonight d'Eric Clapton. Olga Suanya és la directora d'aquest Chelsea Hotel.
Wonderful Tonight té tots els elements que necessita una balada per triomfar. Una melodia lenta, una guitarra melancòlica i, evidentment, una història d'amor al darrere. Una història protagonitzada per qui per a Eric Clapton va ser la dona de la seva vida, Patty Boyd. Amb Wonderful Tonight recordarem la figura d'aquesta model britànica que, juntament amb Eric Clapton i George Harrison, va protagonitzar un dels triangles amorosos més famosos del món del rock. Nascuda el 1944 en una petita localitat de Somerset, Patricia Ann Boyd va començar a fer de model de ben joveneta. Va desfilar per a importants dissenyadors a les passarel·les de París, Londres i Nova York, però el seu veritable salt a la fama va ser el 1966 quan es va casar amb el Beatle George Harrison. Boyd i Harrison es van conèixer durant el rodatge de la pel·lícula Hard Day's Night, on ella feia el paper d'una col·legiala que anava al mateix tren on viatjaven els Beatles. No van trigar a sortir junts, i un parell d'anys més tard es casaven en una discreta cerimònia civil en què Paul McCartney va fer de padrí, i a la qual, curiosament, no van assistir ni John Lennon ni Ringo Starr perquè estaven de vacances. A ulls de tothom, aquella parella jove, d'èxit i famosa, era la viva imatge del matrimoni perfecte. Però a poc a poc, l'experimentació de Harrison amb les drogues i les seves infidelitats contínues van començar a debilitar la relació. I aquí és on entra Eric Clapton. Clapton i Harrison ja feia temps que s'havien fet inseparables, però a mesura que s'intensificava aquesta amistat, creixia també la devoció que Clapton sentia per la dona del seu amic. I és que se'n va enamorar des del primer dia que la va veure. A l'inici ho va mantenir en secret, però amb el temps, el seu amor no correspost es va convertir gairebé en malaltís. A principis dels 70, el deteriorament de la relació entre Harrison i Boyd va animar Clapton a confessar-li els seus sentiments en diverses ocasions i fins i tot es va atrevir a revelar-li que Leila, un dels seus grans èxits de 1973, l'havia escrit pensant en ella. Quan el matrimoni finalment es va separar, Boyd va cedir a les declaracions amoroses de Clapton i el 1979, després de gairebé 5 anys vivint plegats, s'hi va casar. Durant els 15 anys que van estar junts, la parella va viure una relació turmentosa per culpa de la dependència de l'alcohol que patia el guitarrista. Però en els seus inicis van gaudir dels temps més dolços de la seva història. I Wonderful Tonight és un dels testimonis més bonics que han quedat d'aquella època. Que Eric Clapton li va dedicar la cançó a Patty Boyd no és cap secret, però com es va inspirar per escriure-la? Doncs per recordar-ho, ens hem de traslladar al 7 de setembre de 1976, mentre la parella es preparava per anar a una festa organitzada per Paul McCartney en homenatge a Buddy Holly. McCartney feia uns anys que havia comprat tots els drets d'autor d'aquest músic que va perdre la vida en el fatídic accident aeri que ha deixat marcat el 3 de febrer de 1959 com el dia que va morir la música. L'ex-Beatle n'era molt fan, així que no només va adquirir tot el seu llegat creatiu, sinó que va decidir homenatjar-lo creant la Buddy Holly Week, una setmana dedicada a recordar la figura del malaguanyat músic de Texas en el marc del que hauria estat el seu 40è aniversari. McCartney va preparar aquell certamen amb molta il·lusió i sense escatimar recursos. I per donar el tret de sortida al programa de commemoracions i concerts, va organitzar un dinar a l'hivernacle de Holland Park de Londres, que va comptar amb la presència de figures destacades del món de la música del moment. Entre els convidats, Elton John, membres de Queen, el líder de The Who, Roger Daltrey, el cantautor Stephen Bishop i, evidentment, Eric Clapton, que hi va assistir acompanyat de Patty Boyd. I va ser justament mentre la parella era a casa preparant-se per anar a aquest dinar que dels dits de Clapton van sorgir les primeres notes de Wonderful Tonight. Ell ja estava a punt, però ella no acabava de decidir com pentinar-se ni vestir-se per l'ocasió. Anaven provant-se roba de l'armari sense trobar res que la convencés. Així que Clapton va anar al pis de baix per esperar-la assegut al sofà mentre jugava amb la guitarra. Quan finalment Boyd va estar llesta, va baixar les escales escopetejada pensant que Clapton la renyaria per haver trigat tant. Però en comptes d'això, en veure-la, el músic li va dir que aquell vespre estava preciosa i li va demanar que escoltés la melodia que havia creat en aquella estona que ell havia estat arreglant-se. Després de la festa, Clapton va tornar a agafar la guitarra i va acabar la cançó. I al cap d'un any, el novembre de 1977, la va incloure en el que va ser el seu cinquè àlbum d'estudi i que va titular Slow Hand. Des de llavors, es va convertir en un dels grans clàssics del repertori del músic. En el seu llibre de memòries, Patty Boyd explicaria anys més tard que Wonderful Tonight va ser el recordatori més commovedor de tot el que va ser bo en la seva relació amb Eric Clapton, però que quan les coses anaven malament, per a ella era una autèntica tortura escoltar-la.
Aquest dimecres la Champions es juga a RAC1. A les 9, Real Madrid-Chelsea i Milan-Nàpols. Ens hi posem a 8:45 amb Jaume Molló i companyia, pendents a més dels partits del Joventut i el Baxi Manresa que juguen el seu futur a les competicions europees de bàsquet. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres els quarts de Champions es juguen a RAC1.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català i a la llengua. A la primera pedra aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts de la nostra parla i no sé,
si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que al cap parles d'altres llocs.
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu salar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac.
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.